Bon dia, avui dia 25 de febrer. Nosaltres som la Judit Jansà i l'Aina Soler, que com cada diumenge de bon matí us acompanyem a les agradables zones de Ràdio Vilafranca amb el millor programa radiofònic d'aquesta època, d'aquesta dècada, que és el Penedès Cap de Setmana.
Pensava que anaves a fer un elogi dient el millor tècnic que podria acompanyar-nos.
També.
I de cop has dit programa i dic, ah, clar.
També, tot això no seria possible sense les magnífiques i prodigioses mans del nostre tècnic Joan Amat. Molt bé, Joan.
Ah, no puc més, tenim 3 anys i no sabem dir les coses. Anem a explicar què passarà avui, que així potser una mica ho acabem...
Escolta'm, ho he dit molt bé, ho he dit molt poètic. Un moment, que ara se m'ha...
Però no tiri la contrasenya del meu mòbil en veu alta.
Me la sé, me la
Aquí
sé.
És
el teu cumple.
Vinga, va.
Començarem al matí. La gent no sap quan és el teu cumple.
Ho dic cada dia. Explica'ns què passarà.
Començarem al matí amb la visita de la Mercè Casas, que ens porta l'actualitat de la premsa rosa, que més ens agrada, la seva secció, Salsa Rosa. Seguirem amb Cuida't, amb la Luna Blanco, que aquesta setmana ens porta un acompanyant, que ja ens explicarà què és, qui és i de què ve parlar. Seguirem amb Quim Descobriment, amb el Quim Mercè, que ens descobrirà un nou grup musical. I, per últim, a Síndic de Queixes, el Nil Coral i el Marc Martí es queixaran d'algun tema d'actualitat o de quotidianitat.
Vale, no t'estava escoltant perquè estava pensant...
Què estaves pensant?
Que és l'últim cap de setmana de febrer.
Sí, però hem de parar de dir-ho cada... perquè
no, no,
el
no,
primer,
no.
L'últim... El...
No, perquè què va passar? Que el mes de gener va ser el temps més llarg de tota la història de la humanitat, te'n recordes?
Ah, sí, ara ha sigut ràpid.
I el febrer ha passat superràpid, perquè, a més, ja és l'últim dia avui del programa de febrer. Per tant, des d'aquí un salut dels mesos...
I això que tenim...
I cap al març, que ja ve Setmana Santa.
Tenim un dia més, perquè és any de traspàs.
I, doncs, imagina't,
que any de traspàs...
No em faràs pas.
En català sona any de traspàs, és com que et vas a morir. Però en castellà, no, any de traspàs.
No, jo no ho he...
Quan una persona traspassa... És que es mor.
Has traspassat una línia.
Bueno, però any de traspàs
no
és de traspassar línies.
No, a mi no m'ho ha recordat mai, la veritat.
En canvi, en castellà és año bisiesto, que no té res a veure
amb
traspàs.
Saps què em passa a mi amb bisiesto? Com es diu quan se te'n va un ull?
Bizco. Que comença amb bi. Llavors també et passa amb bisexual.
Que era el mateix. No, perquè van bé baixa. El de més, no? No ho direm gaire fort, però si no...
No t'ho sé dir.
Va, tu també alta.
Jo diria... Ara mateix...
És igual, no ho diguem, que és que segur que... Bueno, vale. Alguna de les dues té raó. Una veritat hem dit.
Tu creus que les dues van amb B baixa?
Sí, però ja no et sé dir quines.
Vull dir,
igual. Perquè amb el binari que m'has dit també m'he equivocat.
Jo crec que... Sí, que són la mateixa.
Bueno, doncs és igual.
Bé, quina és? Ja no ho sé.
Sí.
Que sí que és la mateixa i que no canvia és la capçalera. Endavant.
Seguim el diumenge d'avui, atrafegat, atabalat, moltes coses les que estan passant en els estudis en aquests moments.
Acabem de començar i ja està atabalada.
I és que, bueno, una feinada que ens espera. Quin dia més emocionant, quants convidats, quants col·laboradors han de passar per aquí. El matí que us espera és que ni us el creieu. Però això no podria començar si no fos per la secció més distesa que tenim al programa.
I tant.
La sessió plenària.
Sí.
La secció de Salsa Rosa amb la Mercè Casas. Bon dia, Mercè, què tal, com estem?
Bon dia, que m'he perdut alguna
cosa. No. Està una mica, s'ha llevat política, la Joan.
Avui tinc el dia tonto, saps? Us passa que teniu el dia tonto?
Sí, els diumenges sí. Ja passa això.
Doncs jo avui serà tot el matí i el meu matí serà tonto, a partir d'ara mateix. Però perquè m'he aixecat així, eh? Poder després la tarda és més, no sé, més propensa
mai
a seguir d'una altra manera.
Mai se sap com avança el dia.
Sí, de fet, no se sap, que no se sap si tornaré a parlar. Imagina't com es presenta, però no per res, tinc moltes emocions avui. Llavors, no sé si... Ajuda'm. No,
fes, ja farem la Mercè, jo no pateixis. Mercè, què ens portes avui? Aviam... Setmana tranquil·leta, oi?
Setmana tranquil·leta, sí. Últimament, des que hem començat l'any... que els famosos no ens estan donant gaire contingut. No sé si us penseu el mateix.
Ens el donen com amb comptagotes.
Sí.
No hi ha bombes.
Exacte. És com que potser estan encara una mica païnt tot el que va passar l'any passat, perquè sí que és veritat que hem comentat moltes notícies, però aquest any ha començat fluixet. Però això no vol dir que no hi hagin
cosetes
per comentar. Com, per exemple, mira, anem a començar amb un personatge que a mi m'agrada molt i que crec que no n'havíem parlat mai, que és el David Verdaguer.
Vale.
Que es veu que tornarà a TV3 amb una sèrie...
Sí, que se li va escapar l'altre dia.
Sí, amb la Melero, perquè, clar, la Melero... Qui es pot resistir, la Melero?
La Melero li va dir bon dia i ell ja va dir exclusiva.
Exclusiva, una sèrie. Crec que serà una sèrie. Però sí que és veritat que no fa gaire l'havíem vist presentant també un programa Tabús. Molt bo, també.
No l'he vist.
No?
No.
Bueno, era distret. I ara diu que presentarà una sèrie. Llavors, no tenim més pistes perquè... com tu has dit, se li va escapar. Però sí que jo he estat fent apostes i he estat pensant amb qui m'agradaria veure a la pantalla, amb qui crec que potser tindria una història d'amor. Perquè, clar, no sabem què serà aquesta sèrie. Drama...
Ai, fa molt que no fan un culebron d'aquests de tarda.
És que... Bueno, hi ha el com si fos ahir.
No
però
és...
que... Algo de nit.
Sí.
Per enganxar-s'hi després de sopar.
Sí, i aquest, el com si fos ahir, què? Tu t'agrada?
Bueno, és que no el segueixo. De tant en tant, quan arribo a casa, si el fan, potser me'l poso.
Jo he vist algun capítol així suelto, però no...
Pots estar un mes sense mirar-te'l, que de seguida ho enganxes un altre cop tot. Vull dir, era una mica seguir un cor de la ciutat, una riera, que són aquestes sèries que duren anys i panys. Però sí que és veritat que crec que seria molt divertit tenir el David Verdaguer per allà... protagonitzant alguna sèrie potent.
Amb la seva nova nòvia per aquí a la Terra. Bueno, sí, no? Està confirmat ja.
I això no ho sabia.
No és, el David Verdaguer no és el que està amb la... Ara no em sortirà el nom.
Bueno, protagonitzat. Tu què vols dir? La protagonista de...
Sí, Saben... que és Malena o Mel... No, és...
no la... la... Ja sé què vols dir, tu.
Sí, oi? Que saps
la
per on
Carolina... vaig? La Carolina...
I no, 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 no. Bueno, ho vaig buscant.
Bueno, i, o sigui, ell sí que té una ex, que és la Maria Hernández, em sembla que es diu, amb Rodríguez, potser. Bueno, si fa no fa.
Sí.
Amb qui tenen una filla en comú. I ara fa un temps que se sap que ho havien deixat ja. No sé si tu vols dir aquesta actriu.
No.
Que van fer una pel·lícula junts, de fet, van rodar una pel·lícula sobre l'embaràs, quan van tenir la nena...
No, m'he equivocat.
La Lupe.
No és el David Verdaguer el que té el romance.
Vaja.
És un altre actor català.
Ah, sí?
Que està amb una noia... Que no, com que segueix sense sortir-me el nom, no et puc dir.
Ah, perquè no saps qui és l'actor.
No, perquè
no
ara, ara el meu cap està pensant que és el David Verdaguer i no és el David
Verdaguer. Que s'hi
sembla. És català.
Clar, perquè el ventall és poc
català,
ampli.
És català d'uns 40 anys.
A veure... Sí, jo la que et deia és la Carolina Juste, que és la noia amb qui han protagonitzat Saben aquell.
Sí.
Bueno, Saben aquell.
No l'he vist.
Jo tampoc, però diuen que està molt bé i tinc ganes de veure-la. Segur que encara la podem trobar als cinemes i, si no, alguna plataforma. Que amb ella no sé si hi ha hagut alguna cosa entre rodatge i rodatge. Però ara mateix el David Verdaguer crec que no se li coneix cap relació.
No, no és, és que no és el David Verdaguer.
Ja, però ara no
passa
sé què vols
clar,
dir.
No, com que no em surt ni
quin
el
misteri.
Nom de la noia ni el nom del noi...
Però què ens podries dir?
Parlant.
Que ha sortit d'alguna pel·li...
Jo crec que n'hem parlat.
D'aquest noi?
En algun programa... I és un actor català que ha fet una peli, sí, és peli, i està liat amb l'actriu.
Ah, ja sé qui vols dir, l'Enrica o què?
Aquest.
Vale.
I la noia?
La Macarena García.
Aquesta, veu, ja t'ho deia, la Melanie, la...
Sí, de fet, també Ferran no fa gaire, que bueno, els van veure junts pels carrers de Madrid.
Enric Auqué, David Verdaguer,
si fa no fa, sí, són de la mateixa generació, llavors de vegades es confonen. No, l'Enric Auqué sí que és veritat, sí. Que suposem que encara...
Això diuen.
Està amb la Macarena García,
sí.
Un petó des d'aquí a la Macarena. És una tia que crec que ha de ser molt guai. Germana del Javi Ambrosi, dels Javis. Però no, jo et deia el David Verdaguer,
sí.
Que ara estava flipant perquè dic, no sabia que tenia parella.
Sí, és que m'ho va explicar l'altre dia, em va trucar.
Doncs això, no sé si tens alguna aposta sobre aquesta nova sèrie que sortirà per TV3, no sabem d'aquí quan, però què t'agradaria que fos? Una història d'amor, un drama,
és que l'altre,
comèdia?
L'altre dia, no sé on ho vaig sentir, sí, el que no surti d'aquí, si només sento aquest programa, que hi ha una convocatòria oberta per fer sitcoms,
oh.
O sigui, que les productores enviessin propostes i llavors tenen previst com fer 2 o 3 sitcoms, depèn dels projectes que rebin, suposo, a TV3.
O sigui que llavors, potser va per aquí.
No sé, no crec que ja sigui tan ràpid de que encara no tenen el projecte però ja tenen l'actor. Per tant, o no és una sitcom perquè estan preparant-la per més endavant, o és aquesta, que ja li donen. Vingui el que vingui, és teu.
Bueno, de fet, a ell se li va escapar, no va dir el nom de la sèrie, però sí que va dir que començava per el, com l'article el.
Ja, això pot
llavors,
ser
clar, si ja
cosa.
Tenim el títol, sí que és veritat que potser aquestes sitcoms encara no... Mm.
Molta producció últimament, tres cas.
Sí. Ara també s'ha estrenat el nou reality de dating.
Love Cost. L'has vist?
Encara no. Ja és que, veus, se'ns acumula la feina.
Aquesta setmana no ens hem posat al dia.
Però sí que... un capitulet he vist... però és veritat que coincidia amb Operación Triunfo. Mm. Llavors, les prioritats estaven clares. Tu sí que mires Jo Mai Mai?
Sí.
I què?
Bé. De moment no et diré, és una sèrie xulíssima. És una sèrie juvenil.
Està bé. No, és que sí, jo en un capítol me'n vaig fer la idea. De fet, no el vaig ni acabar.
Està bé, passa que crec que li falta una mica de... Saps com que la trama no acaba d'arrencar? Passen coses... Però tota l'estona hi ha això, si vas veure el primer capítol, hi ha això de la desaparició.
Ah, no vaig veure el primer. Sí. Poder el segon o el tercer.
Bueno, ja. Just quan comencen tots els capítols que han fet, al principi del capítol només, ja hi ha com la desaparició dels joves.
De tots.
Es perden, sí.
Vale.
Es perden i hi ha la policia buscant-los i tot això. I cada capítol comença amb això. Però encara no ha passat res.
Relacionat amb la desaparició.
Relacionat amb la desaparició.
Que deurà passar l'últim capítol...
Exacte. De moment doncs, han tingut la guerra guarra,
típic
de... nit de por...
Sí que em va agradar la temàtica aquesta, perquè jo com a nena d'esplai, i sí, tu també, sí que és veritat que veus allò i una mica tornes a la teva infància, a la teva adolescència,
sí.
No? I et veus allà, de colònies, fent el... Bé, nosaltres dèiem el joc guarro, i llavors, bé, aquest punt em va tocar una mica la fibra. La resta...
És bé, això.
Són trames que jo crec que... Pel jovent, no? Pels adolescents que miren aquesta sèrie, poden estar bé i són interessants, no? I toquen temes que potser a certa edat està bé veure'ls a la pantalla.
Sí, potser també es romantitzarà una mica el tema esplai. Encara hi haurà un boom ara de...
T'imagines?
Que estaria molt bé.
També estaria molt bé. Per cert, felicitats per molts anys.
Gràcies.
Perquè esteu d'aniversari.
Ja estic d'aniversari, faig 40 anys. Faig 40 anys.
Bé, és que el Jep és com una gran família, llavors sabia que t'havia de felicitar.
I, va, tu sou els cosins.
Els cosins petits.
Jo ho sento com els
és
cosins,
veritat.
Per tant, ho hem de celebrar
anys.
Junts.
És veritat, sí, és que érem com una familieta, sí. Oi? De tant en tant fèiem dinars familiars. Ens trobàvem un cop l'any, però llavors quan ens trobàvem era tot
oi, sí.
Molt intens.
Sí,
doncs, ja no sé per on anàvem, el Jo Mai Mai.
Sí. Bueno, hem començat amb el David Verdaguer.
Sí, no, el David Verdaguer, el Jo Mai Mai, que coincidia amb Operación Triunfo, que ja s'ha acabat. Suposo que no ho sabies perquè...
Bueno, ho sé perquè intento estar una mica situada al planeta, però no ho he seguit gens.
Doncs llàstima perquè és una edició que crec que...
Sé que ha guanyat la Nayara,
sí.
Que és una de les que jo al primer programa vaig dir aquesta m'ha agradat molt.
Sí?
Sí.
Ara no
va
recordo.
Ser una de les poques que va afinar la primera gala.
Sí, s'ha de dir que... Bueno, les primeres gales ja és el que té. Però hi ha hagut molt de nivell, penso. I ha sigut una edició interessant també a nivell de trames, que això sempre passa. Però que se n'ha parlat molt i les audiències ho han demostrat. I, de fet, ja hi ha confirmada una altra temporada en Prime Video. Perquè recordem que aquesta temporada, aquesta edició, era la primera que es feia a Prime Video,
Prime.
A Amazon Prime. i que ha anat molt bé i que l'any que ve, o no sabem quan, però que n'hi haurà més. Vull dir que els fans de T, d'Operación Triunfo, poden estar contents. I a veure si l'any que ve us enganxo una mica.
Ara torna Eufòria.
Sí, torna Eufòria. És veritat, és que no ens deixen descansar.
1 de març,
crec. 1 de març, sí. Pel meu aniversari, o sigui, el dia abans. M'han fet aquest regal, són així de macos. Sí, Eufòria, jo crec que sí que ho comentarem, oi?
Sí, Eufòria sí.
Clar, Eufòria sí, com que és d'aquí... Com que... Bueno, no, Operación Triunfo també, realment.
També és d'aquí al costat, Terrassa. Però no... És que no m'ha enganxat. No. A mi això de que no cantin bé...
Però que sí que canten bé, clar, és que si només mires... És que no els hi dones l'oportunitat, és que falta aquesta cosa. I te'ls estimes, te'ls acabes estimant.
Sí, però és un programa que necessita molta entrega. Perquè si no mires el 24 hores et perds lo interessant que té el programa.
Però no et pensis, hi ha molta gent, jo crec molta gent que només mira la gala. Després hi ha gent que potser es mira els passes de micros, que és quan fan els assajos així generals durant la setmana, i llavors hi ha gent com jo que sí que estem tot el dia allà enganxats.
Yeah. Però pensa que si només et mires la gala i no canten bé...
Però que sí que canten bé.
No, Mercè, tu també m'has dit que les primeres gales allò no hi havia qui ho aguantés.
Bueno, perquè, pobres, aquell plató impressiona molt, però la Nayara mateix que ha guanyat...
La Nayara, sí.
Jo haig de reconèixer que potser no era una de les meves preferides.
I el Martin.
I que no m'acribillin, sisplau. Però la Nayara, per exemple, no l'han nominat a ni una gala, això vol dir que entenem que és perquè no ha desafinat i ho ha fet sempre molt bé.
O que la resta ho han fet molt malament.
Bueno, ja veig que no tinc res a fer. Sí, el Martin, jo el vaig votar. Va quedar sisè, pobre. O sigui, de sis finalistes va quedar l'últim.
Bueno.
Però allà tenia el meu vot. Perquè, sí, em queia bé. Era molt simpàtic i trobo que...
El Martin em va agradar també a la primera gala que vaig veure.
A la primera, a mi també. Sí. Bueno, és que sempre m'ha agradat el Martin. Estava una mica infravalorat.
El Martin és el d'Escriurem?
Sí.
Oh, és que va ser tan maco aquella cançó, eh?
Doncs...
A mi m'agradava només per això. No sabia ni que es deia Martin. De fet, me'n recordo quan vam començar a parlar d'OT,
sí,
aquí, fa uns mesos, que vam dir... Tinc un rever.
Que tots
que vam dir, per què es diu Martin i no Martín?
Perquè era...
Vam dir...
I Ruslana... I...
Però un que es deia bé. Hosti, fes tu dir bé, que m'entens.
Adéu, Judit. Fins aquí la teva aportació. No, sí, el Martin. Després també teníem el Lucas, que és de Vallirana. Això ho havíem parlat?
No, crec que no.
Hi havia un noi que... Bueno, és uruguai. Uruguai. Uruguaixo.
Uruguaixano.
Sí.
Uruguaixo o uruguaixano?
No
sé com és el teu entendici.
Uruguaixo. Uruguai. Uruguaià.
Bueno, és d'Uruguai.
Uruguaiès. Uruguaienc.
És de Vallirana.
Sí, total, però que vivia a Vallirana. I al costat de casa, sí, com aquell que diu.
Sí, sí.
I és un noi que a la primera gala ningú n'hagués durat ni un duro i ha arribat a la final i ha quedat cinquè, que ni tan mal.
Ja,
pot estar ben content.
Pensa que aquí hi ha una trampa, que és que Prime es veu mundialment i a Amèrica Llatina l'única representació que tenien era el Lucas. Llavors, jo crec que aquesta gent es sentia una mica el fandom del Lucas i molta gent d'Amèrica Llatina devia estar allà... Voto aquest
final
només perquè és de la meva terra.
No, però també és veritat que ha tingut una evolució.
És com si et va un català a Got Talent Amèrica. Tu el defensaràs, aquest català.
I el votaràs. Sí, potser sí que hi ha hagut una mica d'això, també, que dius. Però no, ha sigut un noi que s'ha sapigut guanyar la vida allà dins, perquè no és fàcil.
Aquest és aquell que patien per la nòvia?
Sí, bueno, és que aquí també hi ha hagut la trama, que clar, tot ajuda a arribar a la final. I sí, amb la Nayara, de fet, amb la guanyadora.
Ah, mira.
Aquest noi tenia una nòvia fora, no sabem si viu a Vallirana o a Barcelona, però aquesta noia, clar, porta 3 mesos veient com el seu nòvio està allà dins d'una acadèmia, portant-se molt bé i sent molt amiguet de la Nayara. Llavors, bueno, és com que potser no ho ha acabat d'encaixar, llavors un dia van convidar els familiars a sopar a l'acadèmia, i allà hi havia una tensió que, bueno,
això,
divertit, distret.
Això de que portin la família, i, bueno, entre que surten per Nadal,
ja,
que després venen la família...
Espero una mica la màgia.
Deu ser raro, no?
O sigui, que surtin per Nadal, sí que al final no pots controlar si miren el mòbil, si miren les xarxes o què els explica la família. Però clar, també entenem que per Nadal els hi fa il·lusió poder...
Però hi ha hagut edicions que no han marxat.
Jo crec que per Nadal, ni que sigui 24 hores anar i tornar a fer el dinar amb la família, quan ha coincidit sempre s'ha fet. Però aquest any em sembla que van estar 48 hores, més del compte. Oh, ja. Llavors n'hi havia uns quants que van tornar una mica dispersos.
Clar.
I el sopar aquest que deies, que això es fa l'última setmana, per fer així una mica de caliu, porten els convidats, els familiars a l'acadèmia, que llavors, clar, estan gravat tota l'estona i allà sí que no dona peu a que es pugui escapar res de fora. Però, bueno, sí, hi ha situacions...
Com ara?
Aquesta que et deia de la nòvia del Lucas, amb la Nayara i el Lucas allà, tots junts.
I què, es van presentar?
Sí, es van abraçar com si fossin superamigues, sí. Però per darrere... Però, bueno, sí, ha estat una trama... divertida. I res, felicitar a la Nayara des d'aquí, perquè sí que és veritat que...
I tant, felicitats, Nayara.
Estava una mica cantat ja que guanyaria. Llavors, per mi això ja perd la gràcia. Mm. Perquè tothom sempre deia que ho feia molt bé, que sí que és veritat. Però a mi, no sé, em faltava un algo. Massa lineal, sempre, tot el mateix.
Però això que dius de que s'esperava, jo no ho he seguit, això, eh? Però la Ruslana aquella, no sí. Deien que també tenia molts punts, bueno, molts punts, molt...
Aquesta noia necessita anar al psicòleg.
Sí, les últimes setmanes li van passar
factura.
Oi que
aquesta noia era la que els seus pares havien preparat tot, durant tota la vida perquè fos guanyadora i sí. Aquestes coses, i al final no ha guanyat.
No ha guanyat.
Oh, uau!
Per què? Que s'havia presentat com a 30 càstings
sí,
o no sé què.
Que als 11 anys ja li van posar els bràquets perquè pogués presentar-se...
Ah, això... Sí. Ha quedat segona, aquesta.
Tercera, no. Al final.
Tercera. La segona qui és? El Martin.
El Paul. El Paul. Ai,
Paul. No puc, tu, escolta'm, no n'hi ha cap d'aquí.
No.
Clar, no, la Ruslana no sé si ho ha acabat d'encaixar bé, això.
Clar.
Però perquè les últimes setmanes li van passar factura, era una de les favorites, però perquè sí que és veritat que a nivell de reptes era la que més difícil ho havia tingut. Mm. Llavors, que els professors no la salvessin i l'hagués de salvar el públic, això no va encaixar gaire bé. Llavors va acabar una mica desquiciada, pobra.
La Ruslana serà l'Aitana.
Sí, és que...
I bueno, la Nayara serà la Maia.
Bueno, fin. Jo crec que la Maia... Però sí que és veritat que la Maia i l'Aitana havien coincidit... Ai, no, la Maia i la Nayara havien coincidit en un programa fa molts anys quan eren petites.
Ah,
o sigui
sí?
Que ja el seu destí estava escrit. Les guanyadores d'OT.
Jo la Maia l'havia vist de petita en un programa. Que
no canta-me com... una... No.
Sí, alguna cosa així.
No sé com es deia.
No sé, era de cantar, però hi havia una... Ella, que era la més petita, i un senyor gran.
Sí.
Pues aquí, allà.
Ella doncs que no fos allà... aquest programa, sí.
Ai, que bé. Doncs, Mercè, amb això acabarem la secció d'avui, si et sembla. Tens cosetes pendents, com sempre.
Sí, també. Jo crec que de cara a la setmana que ve, si voleu, ja no parlem d'OT i acabem de... Perquè ara ja no podem parlar mai més, perquè ja s'ha acabat.
És veritat, avui era el dia per parlar-ne i ja està. La setmana que ve seguim amb més cotilles que ens n'han quedat.
I tant.
Doncs moltes gràcies, Mercè, i ens veiem diumenge que ve.
Adéu, adéu.
Adéu.
Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper, marxarem amb els dies relats i amb els somriures que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles,
no les ha inundit nos una estona bé.
Marxarem caminant per les estrelles,
no les ha inundit nos una estona bé.
Penedès cap de setmana, el magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
El programa i ara ens toca climatitzar-nos.
Ah, sí?
Amb la
anem
secció de cuida't, no, perquè és el moment més íntim, més relaxat, més on t'involucres en un món diferent. En qualsevol cas, és la secció de cuida't. La setmana passada
sí
vam tenir l'Albert Pi, que ens va portar també una persona, i això ho dic perquè avui la Luna,
hola, bon dia.
Ens ha portat també una persona, eh?
Correcte, avui he portat el Xavi. Hola, Xavi.
Hola, Xavi, què tal?
Hola, bé, molt bé. I vosaltres com esteu?
Bé, molt bé. Aquí, de cap de setmana.
De xàxera.
Xavi, tu qui ets?
Mira, jo em dic Xavi, tinc 21 anys, vic aquí a Vilafranca i res, actualment sóc entrenador personal de calistènia. Ja fa 7 anys que estic entrenant a calistènia, practico aquesta disciplina. I res, vinc a explicar una mica sobre la meva experiència i el que puc aportar als altres perquè puguin tindre, millorar la seva salut i aconseguir els seus objectius i resultats que ells volen.
I de què us coneixeu? D'entrenar junts? Del
sí, motiu? Del parque. D'entrenar calistènia. Explica una mica què és la calistènia perquè hi ha molta gent que no coneix.
Calistènia és bàsicament entrenament amb el teu propi pes. El propi pes corporal. O sigui, tu quan vas per qualsevol poble i veus un parc d'aquests de barres, doncs exactament això. Dominades, el que serien flexions, fondos i tots aquests exercicis que són amb el propi pes, doncs seria una mica això. Bàsicament.
Molt
el domini del propi pes corporal.
I entrenàveu junts i us vau conèixer?
Bueno, va ser un dia estava el Sergi entrenant els monjos.
Els monjos, sí.
Ell és dels monjos. Mm. I estava amb un amic i tal, i va ser més pel Sergi, no?
Sí, jo vaig conèixer el Sergi, ens van fer i em va dir vine un dia a Sant Martí, que clar, al final vas rotant, no? Vas canviant de parques. I així, bueno, pues el vaig conèixer a ell i vaig veure doncs, tot el moviment que estava fent, sobretot per xarxes socials, fent divulgació i sobretot treballant el tema de la mentalitat, o sigui, la importància que té a l'hora de fer doncs, els entrenaments o qualsevol canvi físic.
Perquè això que dèieu dels parques, jo des de fora no ho sé, però llavors, o sigui, literalment vas a un parc que hi hagi barres i aquestes coses i vas fent pels municipis, o com, no ho sé, eh? O com es fa?
Bueno, no té per què.
No té per què, pot ser sempre el mateix parc.
Clar, o sigui...
Vale. Sí. No, però hi ha, jo que sé, objectius sí, diferents, no sé.
No. Sí, no, al final, per exemple, quan una persona va a un gimnàs i sempre és que hi ha un gimnàs, doncs pues el mateix. Però clar. Aquí tens la llibertat de que si vols anar a un altre parc, doncs te'n vas a un altre parc.
Exacte.
No estàs allà... a un gimnàs sempre.
I teniu parc preferit?
Pues jo crec que sí, eh?
Els monjos, no?
Jo crec que entre els monjos i no, un nou que han posat aquí a Vilafranca.
Ah, mira, així on?
Està molt bé aquell parc. Saps on està l'hospital?
Sí,
la
al costat de l'hospital.
La Petanca?
Sí, eh? Sí.
Doncs allà mateix. És nou, sí.
On hi ha el cau? On hi ha la canadeca?
Però farà poc, eh? Un mes o així,
sí,
no?
Sí, sí, només.
I què fa que un parc sigui més preferit? En plan, hi ha coses diferents, entenc. O hi ha moltes coses?
Sí, però principalment jo el que em fixo molt és en les barres, que no rellisquin molt, que estiguin a una bona altura i que el que seria els fondos estiguin ben tancats perquè si estan molt oberts o estan malament les barres, es pot lesionar i és incòmode per entrenar.
I els monjos també estan molt bé, dius.
Sí, està molt bé. Sí,
ara ho estàs dient aquí, tindreu allò ple de gent.
Sí, és que anava a dir això, clar.
Aviam, poder no cal que...
No hi ha ningú que ho controli, sí que hi ha molts parcs i tal, però tampoc hi ha tants parcs com per... Si ara tothom s'animés a fer calistènia...
Saps el que passa? Que la gent el que vol ara és posar-se forta, de veure's més gran
ja,
i tal, i la gent no ho associa amb calistènia. Calistènia veuen la gent, no?
Sí, o sigui, sempre és un mite que a mi sempre m'han dit. Jo vaig començar amb calistènia quan tenia 14 anys, perquè jo en aquell moment no podia anar a un gimnàs, no et deixaven anar a un gimnàs. Llavors, jo vaig començar pues, amb el meu propi pes i sempre m'havien dit que no, que amb això quedaria prim i que no aconseguiria augmentar massa muscular ni res. I ara, tot és curiós perquè tota aquesta gent que em deia això és ara que em pregunta que com ho he fet. És curiós. Però al final sí que es pot, és el mateix. O sigui, el teu cos no distingeix de si gimnàs o calistènia. Al final, l'estímul és l'estímul pel múscul i el múscul no entén de si gimnàs o calistènia o gomes o no gomes, o bandes elàstiques o... Saps? Al final és exercici físic. I si tu ho saps fer, resultats en tindràs segur.
Perquè jo tinc preguntes, eh? No sé si les puc fer.
Fem que primer les faci
feu que primer
la Luna.
Vosaltres i després si em queden residuals jo faig preguntes.
Residuals. Vale, la primera pregunta que tinc és per què cal treballar la mentalitat a l'hora d'assolir objectius de condicionament físic?
O sigui, la mentalitat és literalment un 90%. El problema que tenim al principi quan nosaltres ens marquem un objectiu, per exemple, de canviar el nostre físic, el problema està en que ens centrem sempre en el què, que és el que haig de fer. Quina dieta haig de fer, quina rutina haig de seguir, què és el que haig de fer exactament. I això és molt important perquè al final són les eines que tu necessites per arribar al punt que vols arribar. Però l'important aquí no és el que has de fer, és en qui t'has de convertir. En quina persona t'has de convertir tu per arribar a tindre aquests resultats i poder mantindre'ls en el temps. Què has de fer? Què has de canviar en tu? Perquè si tu ara mateix ja sapiguessis, tinguessis tota la teoria, que la pots buscar, tu pots estudiar o et pot ajudar algú, vale? Jo et puc donar una dieta, et puc donar un entrenament, com li faig als meus alumnes. Però si jo no estic darrere seu, canviant-los la mentalitat, ajudant-los a desenvolupar constància i disciplina, al final la gent acaba abandonant. Per això és tan important en qui t'has de convertir. Has de canviar una sèrie d'hàbits. Perquè si tu ja fossis aquella persona amb el potencial de poder aconseguir això, ja ho tindries. Però no ho tens perquè no t'has transformat encara en la persona que necessita ser per arribar a tenir aquests resultats. Perquè un procés és d'anar d'un punt A a un punt B. però no és tot lineal, no és tot recte. Dins d'aquest procés passen un munt de coses. Si tu no ets capaç de gestionar aquests moments de caiguda del procés, és impossible que tu tinguis resultats. Perquè quan hi hagi un moment de bajón, que és com tot procés a la vida, quan hi ha un moment de bajón, què és el que passarà? Acabaràs abandonant. Per això és molt important, sí que centrar-te en el que has de fer, tant en la dieta com en l'entrenament, vale? Que també recomano que no siguin dietes estrictes, que és el que tothom fa. Vaig a seguir una dieta, vaig a seguir una aquesta, una no sé què, una no sé quantos. Al final, la millor dieta és la que millor s'adapta a tu, al teu estil de vida. I la millor planificació que tindràs mai no és la que et diu que has d'entrenar 5 dies a la setmana, sinó aquella que també s'adapta molt a tu, al teu dia a dia. Perquè, si no, al final serà algo que no podràs mantenir en el temps. Llavors, per això és molt important preparar-te mentalment, desenvolupar confiança en tu mateix, que al principi no es té. Com es pot guanyar confiança? Primer, demanant ajuda, informant-te, i a mesura que tu tinguis bons recursos i bones eines, que és el que necessites al principi també, i vagis veient els primers resultats, la teva confiança va augmentant. Però abans de tot això has de creure en tu. I per creure has de visualitzar. Jo el que vaig fer quan vaig veure que no tenia els resultats que volia, ja veia que algo fallava. I primer de tot no creia en mi, no creia que jo podia aconseguir allò. Com ho pots fer? Visualitzant. Visualitzant, visualitzant.
Al final és com un canvi d'identitat, no?
Exacte.
És com, per exemple, la gent que és fumadora i vol deixar de fumar i encara en la seva ment és fumador. Llavors no crec que puguis, no?, arribar a fer el canvi si encara tens la mentalitat.
Exacte, és que és així, literalment. Si tu no canvies els teus hàbits i no, només estàs dient... És que no es tracta d'afegir una dieta o un entrenament. Es tracta de treure tot allò que t'està fent que tu estiguis al punt en què estàs.
Clar, perquè seguint amb això, la següent pregunta que tenia era com podem arribar a gaudir del procediment mentre els resultats encara estan per arribar? Perquè la gent sempre intenta aprimar-se en menys de 2 mesos, no? O arribar a X quilos en X temps, no? Que la gent vol un procés ràpid en lloc de gaudir-ho. O sigui, com pot arribar la gent a gaudir d'aquest procediment?
Primer de tot, traient els objectius i les metes. Jo quan vaig tindre els resultats més bons i vaig arribar al punt que volia arribar, va ser quan em vaig treure les metes i els objectius. Perquè quan tu et poses una meta o un objectiu, el que et dona aquesta meta, aquest objectiu, és la direcció que tu has de seguir. Vull guanyar 5 quilos de massa muscular, o vull perdre 5 quilos de grasa o 10 quilos de grasa aquest any. T'has posat la meta. Això et dona la direcció que tu has de seguir. Vale, haig d'agafar un entrenador, o bueno, ho faig per la meva compte, haig de seguir una dieta, haig de seguir un entrenament, haig de canviar els meus hàbits i tal. Vale, la direcció ja la tinc. I una vegada vaig fer això, què vaig fer? Agafo i trec la meta. Llavors, el que la gent fa és, em poso la meta i inicio la búsqueda. Jo em poso la meta i trec la búsqueda. Perquè l'únic que fa això és que tu pateixis en el procés. Perquè sempre estaràs pendent de quants quilos estic baixant. A veure la bàscula, a veure quan he baixat. Quan he baixat avui? Ara he pujat una mica més i tal. I al final no disfrutes del procés. Si tu, en vez de fer això, treus la meta i et centres en què és el que haig de fer avui per jo arribar a aquell punt. Perquè quan tu perds la motivació i tal, quan tu et poses metes, la teva plenitud va en base a allò. Algo extern que ni si tu, ni tan sols tu controles. Tu no controles el resultat final de que tu hagis perdut 10 quilos o no. Tu l'únic que controles és les decisions que prens avui. D'anar a entrenar, de seguir la teva dieta, de seguir la teva alimentació, etc etc. Però el resultat final és que no depèn ni de tu. Literal.
Seria marcar-se com petits objectius de cada dia, no?
Exacte. Jo sempre que abans d'anar a dormir vaig al llit em pregunto, avui ha sigut la meva millor versió? Sí o no? Sí. I si és que no, em dic, vale, en quins punts he fallat? I el dia següent tracto de millorar. Però jo ja no em centro en si arribo o no arribo. Perquè jo sé que seguint la direcció i tots els passos que jo haig de seguir, jo sé que el resultat serà una conseqüència de seguir tot el que jo faig. A dia a dia. Però no, perquè quan tu et poses una meta tan alcançable, tan... El que fas és que estàs vivint més allà que al present. Llavors no disfrutes. No... Llavors, quan tu treus aquesta meta i ja et centres en seguir la direcció, el que passa és que tu t'entregues al procés i així pots... És com disfrutes.
Per això cal meditar, per viure el present.
Exacte.
I entenc també que si tu estàs patint durant el procés, si de forma miraculosa o pel que sigui acabes assolint la meta, un cop hi arribes, dius, jolín, ara m'haig de mantenir aquí. Jo pensava que un cop arribés ja acabaria, no? I al final has arribat, però és que tens possibilitat de retrocés si no ets capaç de mantenir-t'hi, perquè has patit durant el procés, no?
Al final, no és que vulguis mantenir, al final que sempre vols més. Mai et veus bé.
Yeah.
Sempre vols més, això és l'ego. Sempre vols més.
Desitjant,
sempre vols més. Mai tindràs suficient. I això és un problema, també. A mi em va passar també, de fet. Jo el que es diu vigorèxia.
Vigorèxia?
Sí.
Això no sé què és.
És com que no et sents mai bé amb el teu cos.
És un trastorn.
És un trastorn. Sí. I això és perquè mai tu vols arribar al lloc i mai et veus bé, mai et veus bé, quan potser tu ja ara ja has aconseguit coses que en un passat desitjaves i no ets feliç. Tu penses que potser quan hagis perdut els 10 quilos seràs feliç, et veuràs bé, però no, encara no serà suficient. Per això és tan important canviar qui tu ets. No simplement què haig de fer. O sigui, has de seguir la dieta i la rutina, però canvia qui tu ets. Quan tu canvis, perquè nosaltres quan ens posem una meta, quan tu li demanes, per exemple, a la vida o a tu mateix, vull aconseguir perdre 10 quilos, vale? Has de seguir un procés del punt A al punt B, tornem-hi. Doncs aquest procés et passarà moltes coses. Tu comences molt motivat i vas molt bé, tal, 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 però dins d'aquest procés et donarà tot el contrari al que tu has demanat, la vida. Per exemple, moltes situacions perquè tu et desmotivis. Moltes situacions perquè tu tinguis motius per abandonar el procés. Però tot això és el que necessites perquè tu algun dia et preparis per ser capaç de gestionar aquells resultats que vols aconseguir. No sé si m'explico. O sigui, tu demanes, vale, vull perdre 10 quilos. Vaig a fer això, tot, tal, però no és tan fàcil. Perquè dins d'aquí passaran moltes coses. Jo, per exemple, quan tenia 17 anys, estava a la meitat del procés del meu canvi físic, que era el que volia. I als 17 anys es va morir la meva mare, de càncer. Clar, això va ser una hòstia per mi brutal, però jo no vaig parar d'entrenar. Mai he parat. Per què? Perquè jo vaig entendre que tot això és el que m'està preparant a mi per passar al segon nivell i per poder ser la persona capaç d'administrar aquells resultats i mantindre'ls en el temps. Perquè si jo no hagués passat per aquella etapa negativa i no hagués passat per allò, ara mateix no tindria els nivells de comprensió que tinc ni seria capaç de mantenir els resultats que tinc. Perquè encara estan en el procés, també em passen, em venen molts problemes i moltes coses externes que perfectament jo podria desmotivar-me, frustrar-me i dir, ja està, paro. Però no, perquè tot això l'únic que fa és fer-me seguir creixent a mi mateix i seguir progressant. Llavors jo ja no em centro en vull aconseguir X. Jo em poso la meta, la trec i segueixo la direcció. I el resultat ve. I quan ve, doncs sents gratificació. I no hi ha sofriment en el procés. Però si tu vas de meta en meta, de vull perdre 10 quilos, l'any que ve 5 més, viuràs de dia de meta en meta. I et perds el que hi ha al mig, que és vida. Sofreixes, pateixes.
Abans, Xavi, parlaves de, sobretot, la importància de mantenir bons hàbits. Com pots fer, o sigui, per no dependre d'aquests hàbits? O sigui, d'aquests hàbits, vull dir, o sigui, de no dependre de la motivació per mantenir aquests hàbits.
És que la motivació es parla molt de la motivació, però la motivació és molt traicionera. La motivació depèn de l'emoció. I l'emoció és transitòria i fluctuant, és a dir, no està sempre. Si tu estàs constantment depenent de la motivació, arribarà un dia en què la vida et fotrà un tsunami a sobre i cauràs en un pou profund i el que faràs és abandonar. Perquè la motivació és que no serveix de res, és l'únic que et dona l'impuls al principi de vull començar qualsevol procés. I quan tu estiguis en el punt més elevat de motivació, vindrà la vida i et farà pa, com em va fer a mi, als 17 anys. I què? Causen un pou profund, fosc, i estàs perdut.
I com pots mantenir aquesta disciplina?
Això es crea. Crea aquesta consistència. Primer, canviar la mentalitat i entenent que tot el que et vagi a passar en el procés, vale? Qualsevol problema, qualsevol cosa que tinguis a la vida quotidiana, que tindràs un muntó, però que tot et serveix per evolucionar i per créixer, tots aquests problemes, primer, els has d'acceptar com són, perquè són coses externes que tu no tens control. Llavors, com tu no tens control, l'únic que pots controlar és com tu reacciones frent a aquestes coses externes. Això és l'únic que pots canviar. Acceptar això i després comprendre que tot el que et va passant i tot el que et vindrà venint a la vida, en el teu procés de canvi o del que estiguis fent, vale? De salut o no salut, tot això has de comprendre que està al servei de la teva evolució. És a dir, que serveix per evolucionar i per seguir progressant. Perquè tot això és el que et dona tu el potencial perquè algun dia arribis a administrar aquells resultats que vols tindre. Saps què et vull dir? Mm-hmm. Llavors, sempre el que fem nosaltres és jutjar l'envoltori de l'aprenentissatge que ens dona la vida. Però dins d'aquest envoltori que a nosaltres no ens agrada, hi ha un aprenentissatge dins que ens fa créixer. I si tu és capaç d'entendre això i aplicar-ho, que no és fàcil, és un procés, és un treball...
Bueno, és deixar l'ego a un costat, no?
L'ego a un costat. O sigui, és inevitable que tu tinguis èxit. Jo ja no... Al principi sempre busques una meta i tal. Jo el que entenc, el més valiós és el procés. És el procés. Validar-te amb el procés. Disfrutar. Això és l'única forma de disfrutar, perquè si no estàs patint sempre. No, és que no val la pena. Ansietat i no val la pena.
no val la pena.
Totalment.
Jo sempre que diuen això de que gaudeixis del procés del fer esport com a tal, em costa molt perquè jo no, o sigui, no gaudeixo de l'esport com a tal, sinó que és més aviat una obligació. Llavors, quina és les claus o les coses que tu treballes perquè, com a mi, per exemple, no sigui una obligació, sinó algo que jo gaudeixo, que em ve de gust, que...
Per què ho veus com una obligació?
Perquè no ho disfruto.
Vale, ho fas perquè... Per quin motiu ho fas? Perquè...
O sigui, jo l'esport que faig, a part, jo tinc un esport que és el ball, que això sí que és a part, però no vale. És esport com a tal, com jo ho faig. Llavors, el fet de la força, que la Luna sempre ens diu que hem de treballar la força, o sortir a córrer, o tot això, jo si ho faig és perquè sé que va bé, i perquè és com una obligació per mi.
Vale. Principalment, no és una prioritat per tu. No és una prioritat per tu, i perquè no t'agrada. Jo sempre dic el mateix. Tu quan... Si no es tracta de tindre ganes o no, es tracta de que tingui sentit per tu. Jo no em pregunto ja... Jo no tinc ganes d'entrenar. Jo des de fa anys que no fallo ni un dia. Ni un dia. Passi el que passi, no fallo ni un dia. Ningú entreno. A ni un. Per què? Perquè jo no tinc ganes i estic desmotivat i em passen coses i tampoc hi ha dies que no m'agrada fer X coses o X entrenament, però em pregunto, té sentit això per mi o no? Té sentit que jo ara vagi a entrenar inclús que no tingui ganes? No, no té sentit. Perquè el sentit té que veure amb qui tu ets. Té que veure amb els teus principis i amb els teus valors. Llavors, primer de tot, digues qui sóc, on vull arribar, quin és el meu propòsit. Fer-ho per fer, al final, pues no ho faig. És com si ara em posa... A mi no m'agrada jugar a bàsquet, per exemple. L'odio. Jo si em posés a jugar a bàsquet, ho odiaria. Però que com no tinc cap propòsit vinculat al bàsquet, doncs no té sentit per mi. No té sentit anar a jugar a bàsquet per mi. Però jo, per exemple, per què he decidit construir-me a mi mateix? Perquè em conec mitjançant aquest procés. Al final, la meva missió no és seguir guanyant massa muscular. Jo fa temps que he aconseguit el cos que volia. No és la meva font de felicitat, però jo he decidit conèixer-me a través d'aquest procés. Llavors, si tu fas com algo obligatori que no t'agrada, doncs al final no t'agrada. Ja està, busca algo que t'agradi. Pots fer moltes coses que no potser sigui entrenar... Pots entrenar força de moltes formes. Potser anar a un gimnàs 5 dies a la setmana doncs no és el teu, però potser anar-hi 2, sí. Sí que et va bé. Perquè no has de buscar... No has de buscar... Jo sempre faig el mateix amb els meus clients, els dic, jo et faré una planificació abans de... Després d'haver-te analitzat el teu dia a dia. Jo no vull que tu, jo et posar-te jo cinc, que entrenis 5 dies a la setmana i que ho vegis com una obligació. Per què? No servia de res, no ho podràs mantindre. Llavors anem a veure com ho podem fer, que s'adapti molt bé el teu dia a dia i que no sigui com un esforç, que tu... És com que tu tens alguna sèrie favorita? Preferida?
Moltes.
Moltes. Sents motivació?
Sí.
Sents motivació? O sigui, necessites motivació per veure la sèrie?
Ah, no, ja la tinc.
Doncs jo faig exactament els mateixos amb els meus clients, els dic... Tu tindràs una planificació que no necessitaràs ni motivació per anar. Perquè estarà tan ben adaptat a tu i al teu dia a dia que tu mateix tries els dies que vols entrenar. Llavors és impossible que vegis com una obligació. I al final no es tracta de... Has de regular molt bé el preu-benefici. Perquè quan volem pagar el preu ja. Vull perdre 10 quilos, va, doncs demà em poso un entrenar i em poso un entrenar 2 hores. Llavors el teu cos després et diu, quina merda és aquesta? Què és això? Què és això? Què m'has donat aquí? Això no serveix per res, això no m'agrada. Doncs anem a fer-ho escalable. Anem a fer-ho més dies, ¿vale? Però hi haurà dies que entrenaràs 45 minuts, hi haurà dies que entrenaràs 10 minuts, i està perfecte fer-ho escalable. Perquè potser els objectius que tu tenies pensat aconseguir-los en un any els aconsegueixes en un any i mig, però per almenys arribes. Però si tu, tot ara, tot en un dia, tot bum, 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 el teu cos dirà, què estàs fent? Què és aquesta basura? Això no. Llavors ja no voldràs més. Jo ara, fa temps que no surto a córrer. No m'agrada anar a córrer. Però si ara em vaig a córrer 2 hores, el meu cos dirà, què has fet? Demà et penses que tindré ganes d'anar a entrenar? D'anar a córrer? No. Però si avui vaig 15 minuts i demà vaig 15, ja és diferent, ja canvia. Es tracta de fer-ho escalable, no de pagar tot el preu ja per tindre tot el benefici ja.
Xavi, per acabar, has dit que les xarxes socials, no, Luna, que també treballaves molt, si les vols mencionar i explicar una mica què fas, i així la gent que t'ha escoltat i li interessa el tema pugui veure-ho.
Sí, exactament. Jo tinc la meva compte, que és ensenyo tot el que és contingut de calistènia, que la gent pugui aprendre a entrenar amb el seu propi pes corporal i que pugui aconseguir els seus objectius, ja sigui tant perdre grasa, guanyar massa muscular, però el més important, conèixer-se a si mateix i que puguin arribar a ser aquella persona que ells han desitjat ser. Aquella persona que els agradaria veure's quan es miren al mirall.
I com et podem trobar?
Em dic Xavi, vale? X-A-A Xavi_SW. És com Xavi_SW.
Xavi.
Ai, ai, ai.
Exacte.
Ahí està.
Doncs moltes gràcies, Xavi, per acompanyar-nos avui i descobrir-nos una mica més al món de la calistènia, i l'Ona, tu, per acompanyar-lo, portar-nos-el i venir cada setmana.
I podeu tornar, Xavi, pots tornar un altre dia a fer una part 2, perquè a mi m'han quedat preguntes residuals que no m'heu permès fer, d'acord? Gràcies, Ona, gràcies, Xavi, que vagi bé, adéu-siau.
Adéu.
Seguim aquest matí tan distès del diumenge com cada diumenge, que són igual de distesos.
Som el perquè programa de la distorsitat.
Sí, una altra cosa no, però distès...
La distorsió també.
Distès és. I ara ho fem amb la gran companyia del Quim Mercè i la seva secció Quim Descobriment. Bon dia, Quim.
Bon dia.
Hola, Quim.
He dit Quim tres vegades en una mateixa frase.
Ja està bé, perquè així la gent se li queda aquí per la secció, saps?
Qui és el Quim?
Com esteu?
Molt bé.
Jo bé. Ara jo pensava, jo tinc ganes de que sigui Setmana Santa.
Mira, ves que jo vaig mirar l'altre dia quantes setmanes quedaven.
Ara ja deu
unes quantes. Sembla que no, però encara queda
una. Sí, és que està una mica lluny. Està a finals de març.
Sí.
És del 20, o sigui, el 24 és Rams i el 31 és Pasqua.
Queden llavors 4 setmanes encara.
Diguem, el dia 1 d'abril és el dilluns de Pasqua.
Això vols que t'ho digui jo?
No, si ho estic confirmant.
Ah, i per què em dius digue'm? O no m'has dit digue'm?
No t'he dit digue'm, crec.
Ah,
bueno,
i
potser
entès.
Sí.
Digue'm que l'1 d'abril i dic, t'ho dic jo.
No, bueno, en fi. Res, què escoltarem avui? Avui escoltarem la música d'un instrument molt curiós i molt guai, que és el sac de GMX.
Ai, és que és les dues coses, tens raó.
Sí. I llavors, escoltarem un disc que es diu L'Infinit, que és d'un home que es diu Francesc Sanz, que després us parlarem una mica més d'ell, vale? Però anem directament amb la primera cançó, que es diu Amoretes, suposo que ho pronuncio bé. Som-hi, després ja em dieu què us ha semblat.
Podria ser la introducció d'Una mà de contes.
Ah, doncs mira, potser sí.
No! I tant!
Ai, és que m'ha agradat molt, volia que s'acabés. És sorprenentment atractiu.
Pots deixar-la. Mira, ara està fent un efecte.
I això què fa?
Noteu que hi ha un so que us va fent... que va pujant.
Està
girant al voltant del vostre cap, ho sentiu?
Oh! És envolvent. I això ho fa el mateix... És la mateixa persona, tot això?
No. El què? Tot el que està sonant?
Sí.
No, hi ha molts artistes aquí.
Què està sonant aquí?
Aquí jo m'atreviria a dir que hi ha...
Un flabiol.
Algú de percussió.
Un tamborí.
Un sac. Un acordió diatònic.
Detalls. Diatònic.
Una guitarra. O hi ha algú que s'assembla a una mandolina, potser?
Sí que és veritat que hi ha corda.
I un baix.
S'està concentrant.
Bueno, i ara mateix, perdó, és que és poc radiofònic. M'has fet una pregunta molt delicada, clar.
El Flabiol hi era o...?
Flabiol pot ser qui sigui.
Bueno, no vaig tan lluny.
Sí, no? Després surt. Després n'hi ha un. Escoltarem una peça on n'hi ha un. Pot ser qui sigui, o no me n'estigui donant, vull dir, no pateixis. Francesc Sans, qui és? Us rellegeixo una mica la seva biografia de l'Spotify, vale?
Vale.
I després ja us indico el que ja us...
És difícil de pronunciar.
Francesc Sans.
Sí, perquè has d'acabar la Q i començar la...
Francesc Sans. Sí, potser sí. Francesc Sans veu passar la vida amb una cornamusa a les mans. Amb 30 anys de camí, ha dut el so d'aquest ancestral instrument per festes i festivals d'arreu del país, principalment en la seva vessant més tradicional. Ha participat en les cites més emblemàtiques del nostre país, que són... el FIMPT, que és un festival que es fa, és un festival de música internacional tradicional que es fa a Vilanova, el Tradicionarius, que això es fa a Barcelona, a Gràcia, i el Cornamusam, que és un festival de cornamuses. Les cornamuses, després us explicaré què són, vale?
Vale.
I també ha donat a conèixer l'instrument a nivell internacional amb concerts arreu d'Europa, Amèrica del Nord i Àfrica. Les seves inquietuds l'han portat a col·laborar amb directes en enregistraments de grans referents de música d'arrel, com Kepa Junquera o Carlos Núñez. Estic corrent molt, crec, però bueno.
Sí que tens raó.
L'Infinit és el primer treball en solitari del cornamusaire Francesc Sans. Després d'un llarg bagatge escampant notes arreu, ara ha arribat el moment que la petja es torni marca i s'ha decidit a donar veu a les seves inquietuds més personals. Perquè, al cap i a la fi, aquest disc és un reflex del que vol ser. Una cornamusa del segle XXI, amb les arrels ben enfonsades, però amb unes branques que van d'aquí cap allà, sense complexes.
Carai, quina biografia més poètica,
que...
tu.
No, però saps què crec que és el poètic? És el to. El to de monitor,
no,
que li surt.
Sí. I les paraules,
no,
també.
Sí, paraules,
però
sí.
Acompanya el to aquest així de dinamitzador, sí. Saps?
Llàstima que com que llegeixo, he corregut molt, saps? Perquè, clar...
Vaig... Entès la meitat, però bueno, l'altra meitat
corre,
me la
corre,
puc suposar.
Corre, és igual. Una cornamusa, perquè, clar, us ho he explicat, us he dit, ara us explico què és.
Ara és el moment?
Sí, per exemple,
vale.
Sí.
Hi ha diferències... com és la paraula?
Cornamusa.
Cornamusa, tot junt.
Cornamusa, tot junt, sí.
És la mateixa paraula, eh?
Sí.
No és una cornamusa,
no.
És cornamusa.
No, no, no. Aquest era el meu dubte.
Com que ho deia tan ràpid, deu anar junt.
Les cornamuses, a veure, no m'he informat molt, però jo, fins on sé, són instruments... És a dir, la gaita gallega no és el mateix que la gaita escocesa, no és el mateix que el sac de gemecs, però tots tres s'assemblen molt. Els tres són cornamuses, però no són el mateix instrument.
Vale.
Val? Per les digitacions no sempre són iguals, això vol dir que les posicions dels dits per fer notes no funcionen igual amb tots tres, crec. I després, el tema dels bordons, són un... Sabeu que al sac de gemecs hi ha un lloc on poses els dits per tocar, però després hi ha més pals per allà, que treuen aire. Mm. Vale, allò són els bordons, i allò tota l'estona fan la mateixa nota. I llavors cada pal fa una nota diferent. Amb el sac de gemecs, per exemple, pengen cap endavant els bordons, però les gaites, els escocesos, si us hi fixeu mai, porten aquests pals repenjats a l'espatlla. Vale. Bueno, és igual, tot això són, cornamuses. I dins de les cornamuses hi ha les gaites, el sac de gemecs i, vale. I gaites de molts tipus. Vale?
És com dir... És un gos, però és un...
Ah, un husky.
Un husky,
ah,
i vale, un labrador. Vale. Ho estava pensant en instrument, però no sabia.
No.
Bueno, pot ser una guitarra, pot ser una guitarra clàssica, una guitarra acústica, una guitarra
ara,
elèctrica.
Ara.
Exactament, és això. Ens movem en la friolera de 76 oients mensuals, per tant, entra sobradament dins els paràmetres
de la secció. Sí, des de luego.
Però la música és molt xula, la veritat. Jo m'he escoltat tot el disc. A veure, també seré honest. No és de les seccions que més m'he preparat.
Hem de deixar de dir això cada setmana,
no,
eh?
No. Però és que ara estic en un moment de la meva vida en què no tinc... O sigui, saps allò com es diu? No saps gestionar el teu temps?
Ah, sí?
Pues
estic molt
bé. Estic en aquest punt. No me'l sé gestionar gaire. Llavors, em costa molt preparar-me. Però el que he fet és escoltar-me tot el disco.
Molt
i triar
bé.
El que més m'ha agradat.
Ah, mira, selecció.
L'únic que sí que és veritat que... És una llàstima perquè penso que si hagués dedicat més temps podria explicar més coses xules, però bueno, no passa res.
No passa res, l'audiència no ho sap. Fins que li dius...
bueno, és veritat, però li acabo de dir... Bueno, és igual.
No passa res.
En qualsevol cas... aquest home és el sensei del sac de gemecs a Catalunya, jo crec, o un dels senseis. Sensei és com mestre, sí? Però després seguirem parlant d'això, perquè és que si no us ho explicaré tot ara i després només em quedaran ganes per escoltar.
És que jo encara estic pensant amb els bordons, perquè m'he hagut de fer la idea que no era un borbó, era un bordó.
Sí.
I jo encara estic intentant retenir que es diu bordó, perquè algun dia diré que és un borbó i no és el mateix, tot i que també dongui la nota,
sí, saps? Sí, exacte, molt bé. Res, som-hi. La següent cançó que escoltarem es diu Tres ninetes, i aquesta sí que té veu, que a vegades s'ha sempre fort instrumentals, però no. Som-hi.
Sí.
una fada?
No, sabeu qui canta? Sabeu qui és o no? No la reconeixeu? No,
hauríem de saber-ho.
Jo crec
és
que...
És la Mari... La Maria del...
La Mariona Escoda.
Molt bé.
Ah.
És la Mariona Escoda. Molt bé. Perquè els dos són de Valls.
Ah, molt bé.
Llavors suposo que es coneixen per això. I mira, van fer aquesta col·labo.
Que guai.
Hi ha més gent, eh? En totes les cançons que estem escoltant toquen més penya, l'únic que... Per tot segon que els donaré crèdits, vale? Entre la gent que hem escoltat i que escoltarem hi ha Francesc Sanz, Manel Martorell, Òscar Prats, Guillem Anguera, Iris Gaiete, la Mariona Escoda, una altra persona que sonarà la següent cançó que es diu Josep Aparicio, Josemi Sánchez i crec que algú més, però... A veure... És que deixar-se la gent és lleig. Albert Carbonell, no sé si ja l'havia dit, però Joan Martorell i ja està. Això
de quin any és aquest disc?
2021.
Ah,
sí,
molt bé.
No sé si havia anat ja fora aquesta noia o no.
Pot ser que no, 2021, perquè estem al 2024, en realitat.
En qualsevol cas, amb aquesta cançó passa una cosa molt interessant, que és que hi ha un baix que fa una cosa bastant funky, que fa aquesta mena de slap, fa... Ja veureu. Ara puja una mica.
És que el baix només el sentiu els músics. Sí.
Això és molt funky, és sorprenent barrejar-ho amb sac de gemecs, perquè és un instrument molt tradicional, i per això aquest disco és una de les coses que m'han flipat molt. A més, a les cançons no paren de passar coses, aquí canvia de major a menor, com cada cop que entra la veu, i és molt divertit. I ara sona bastant trista la cançó, però quan hem començat era bastant... Som-hi diversió, alegria. Això té a veure amb molta de la cançó. Res més. Sí, aquest home... quan us he llegit la biografia, he dit que he escampat el so dels sacs d'amics per tot Catalunya, principalment en format tradicional, etc. Això és perquè toca moltes festes majors, entre les quals les de Vilafranca.
Ah, sí?
Sí, acostuma a acompanyar ell i una altra noia que toca el flabiol i el tamborí, que junts tenen un grup que ara mateix no me'n recordo com es diu, però acostumen a acompanyar el Ball de Pastorets.
Ah, ja sé qui és,
veus?
Doncs.
És que si us dic...
Hola, balla mestre, doncs. Ah! Que guai.
No, com es deia, mestre?
Sí, Francesc Sanz.
No,
però sensei,
sensei
és en japonès.
Ja sé qui és, aquest senyor.
Ja de petit mirava anime, el de sensei m'ha quedat molt.
Sensei, és que sabeu què he entès jo al principi? Sensei. I diu, és un mestre sensei. He pensat, és que mestre no porta i he pensat, soc tan inculto.
Tu t'has de deixar de dir aquests comentaris.
No, però que això...
Quina és per tu?
No, però si no ho has dit, està bé.
Ho he dit ara, sí.
Exacte, però no passa res. Sí, no, però el de sensei, o sigui, ve de la cultura nipona, ve del Japó, saps? L'únic que jo ho dic perquè mirava anime quan era més jove. Bueno, i ara encara de tant en tant.
Quan era més jove, sí.
No, sí, jo poso el Super 3 i si fa un One Piece, em quedo mirant
clar,
el Super 3.
Clar, tu vaig dir que jo ara estic mirant la Sakura.
Ah, sí, la fan ara, mira, els migdies la fan al Super 3.
Ah, sí?
Sí.
Ah, no, jo la miro
després
pel
de One Piece,
Cat.
Després de One Piece fan la Sakura.
Doncs sí, ja quedarem per mirar els dibuixos.
Ai, estem...
La jo miro el Detectiu Conan.
Vintena, camí cap a la trentena i estem aquí.
Més sí, a prop sí. De la trentena.
Seguim escoltant música. La cançó que escoltarem ara es diu El meu sud. Farem una cosa que és poc habitual, que és que entrarem a mitja cançó.
Ah, vale.
Perquè és una mica llarga i hi ha un tros que canten, però fins que no entra la veu passa molta estona i llavors així també es posa una mica d'aquest senyor cantant. Som-hi. Senyor, vull dir, no canta el Francesc Sanz, canta un altre, però ara ho veu.
Podem dir altres nacions que sóc d'un país petit, però ric de tradicions i on el sud és l'infinit. Però ric de tradicions i on el sud és l'infinit. S'han de brollar. Caminant de sud a nord, emocions s'han de brollar. per a formar un acord amb colors de terra i mar. Per a formar un acord amb colors de terra i mar.
S'ha engrescat la cosa, eh?
Sí.
Abans comentava que és molt bo tocar en el sac de gemecs. A banda de tocar-lo superbé, en fa. Fabrica sacs.
En sèrio? Sí. Aquest home, d'on ha sortit?
De Valls.
No t'ho he dit.
I com es fa? No, clar, tu no saps per què tu no fas sacs de gemecs.
Bueno, es fa... Normalment, a veure, tradicionalment, la part que és el sac, el bot, que es diu, era pell de cabra, era el cos d'una cabra.
Sí. El cos d'una cabra.
Bueno, sí, la pell d'una cabra, buit.
Un tros.
Omples aire. L'únic que això porta una mica de problemes a nivell d'humitats a dins del sac, etc., perquè no es pot buidar. Llavors, ell els fa de goma, crec, o de pneumàtic, una cosa d'aquest estil. I amb vàlvules perquè et puguis... o sigui, els sacs tradicionals, els d'antes, tu quan l'infles sona directament tota l'estona. No pots no manxar i que no soni. M'explico?
No, jo és que no sé.
Vale, el sac, tu l'infles, és com tenir tres pulmons. Infles un pulmó i llavors amb el braç apretes i es buida aquest pulmó i llavors sona l'instrument. Doncs aquests tenen vàlvules perquè tu puguis decidir si sona o no sona. M'explico?
Vale. Vale, i de normal no pot deixar de sonar.
De normal no acostuma a deixar de sonar, crec.
Això els tradicionals.
Sí.
I els moderns?
Els moderns pues, tenen algun sistema de vàlvules que fins que tu no apretes una mica més no sonen, saps? Dic que és molt bo perquè el sac de gemecs té una particularitat, que és que per fer alteració... Per fer... Ai, ara no em surt la paraula.
No et podrem ajudar, doncs.
No, no sé si t'has d'ajudar nosaltres.
És a dir, tu les notes les pots fer que siguin picades o lligades, sí?
Ah, vale.
Si vols fer notes picades, fas ta-ta-ta-ta. I si tu fas notes lligades, fas ta-ra-ra-ra-ra, per dir-ho d'una manera que s'entengui una mica.
Sí, com si ara em posés a tocar una cançó amb el piano, em sortiria picat, exacte, perquè no en sé. En canvi, un altre ho faria lligat.
Podria fer-lo lligat. Un altre podria triar, sobretot.
Podria triar, exacte. És l'interessant. Això és l'important.
Vale. Doncs amb el sac, com que no para de sonar, no para de sortir aire, i tota l'estona sona, si tu vols picar una nota o fer un atornament, el que has de fer és tapar el següent forat o el posterior molt ràpid.
Ah, perquè sí, quedi com amb un
de manera diam. Que tu, exacte, tu tapes el forat, que realment el que hauria de passar és que sonés la nota, però si el tapes suficientment ràpid, sense que, o sigui, diguem que fas un copet sobre del forat, llavors sona un picat. M'explico?
Sí.
És bastant complicat de tocar en aquest sentit, de que, bueno, es toca molt amb els dits, però vull dir que la resta d'instruments de vent, per picar o per lligar, per fer les, per fer aquests adornaments, tu el que fas bàsicament és bufar, per fer... tu, mentre bufes, o du, o fer, i llavors anar canviant de notes. M'explico? Sí, si tu bufes una flauta, sí? La flauta sí. L'hem tocat tots al col·le.
Sí.
I no fas, només bufes, però vas movent els dits, sonen notes lligades.
Sí.
Però si tu, a cada nota que fas tu,
tu,
saps? O tu, més o menys. M'explico?
Sí.
Vale, doncs amb el sac picar és una mica complicat, perquè ho has de fer amb els dits, però has de ser molt precís. Llavors, si us escolteu el disco, està ple d'adornaments que, uf, caus de cul.
Però per què hauries de voler picar?
Perquè a vegades t'interessa que les notes sonin més curtes i més directes, sí.
És en casos especials?
No, que va, li dona molt de caràcter. O sigui, caracteritza molt una peça que tu ho lliguis o no piquis.
Pensava que tot era lligat.
No. No?
No? No t'ho sabia.
Jo sí que ho sabia.
Tu sabies això.
Per part meva, crec que ja no em quedo res per explicar. Em queda una cançó per escoltar, que si m'ho pregunteu us diré que es diu L'Horitzó.
Perfecte.
I ja està.
Doncs escoltant L'Horitzó.
Ai, no veient-lo ni mirant-lo, escoltant-lo en aquest cas.
Ens acomiadem del Quim i ens tornem a escoltar la setmana que ve. Gràcies, Quim.
Mateix.
Gràcies, Quim.
Adéu.
quan la xurma em ve a buscar. Deies forques i garrots. Vaig al bosc i soc buscar, i a les viles soc vilar, però soc sempre perillós.
Els nois més sindicalistes que coneixem ja són aquí, ja són preparats, ja són preparats i ja estan... Bueno. Ah, Marc Martí, Nil Coral, bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, ja, de bon dematí.
És com el
Tubí. Sou preparats? Sí, no?
El Tubí, sou i esteu, que no saps ben bé els anglesos quan et diuen... soy bien. Ah, bueno. Estoy...
Que no,
el
no
context,
esteu...
Sí.
To be. El verb to be en anglès tant pot ser com està, però en castellà tenim diferenciació, llavors bueno, hi ha problemes.
En castellà i en català.
Sort.
Exacte.
Sort
d'això. Però els de fora poc parlen l'espanyol. Bueno, saps què m'has...
Què li passa avui a la Judit? És que no hem pogut dir res, ni hem cridat.
No,
és que volia dir una cosa.
Hola, nois, bon dia, com esteu?
Però si els he dit bon dia i m'han dit bon dia.
Hosti, però és que has entrat, jo ja et veia la cara d'embalada, dic, què li passa?
Què
li passa?
Que, saps que tinc la sensació, i t'ho dic a tu perquè em passa...
Ah, vale.
Tinc la sensació que aquesta cançó la cantes tu.
La de Tinc una bèstia entre mi.
Estaria molt guai.
La podríem fer.
Ho provarem.
Fem-ho.
Ets tu.
Vale, doncs ja ho farem.
Hosti, a veure, sí.
Justament aquesta part no me la sé.
No, però justament aquesta part no tant. Aquesta sí.
Una bèstia dintre
meu. A mi no fa bé, Marc Martí.
No.
Aquesta, això ho fa.
Provarem amb el Nil, ho provarem.
Podríem.
Jo t'ensenyaré a fer això.
Vale.
I a partir d'ara la tornarem a gravar amb la teva veu.
Oh, quina bona
vale.
Idea!
Sí, sí. Tu cantes bé?
Clar, no el
jo
sents. Puc,
jo, vols acabar amb la sequia? Jo m'hi foto, no preocupis.
Tinc la solució.
Ho veurem. Però, noies, avui venim a parlar-vos d'un tema que ens preocupa
sí.
Com qualsevol tema que portem aquí.
Com sempre. Sí,
sempre
estem preocupats.
Clar, durant la setmana el Nil i jo... Sí, durant la setmana el Nil i jo anem pensant i què ens preocupa, què ens preocupa? I cada dia ens preocupa alguna cosa diferent. Llavors... Ah, vale. Perdó, és que ara no s'ha vist...
És el Marc Martí s'ha posat a tocar botons.
Clar, no, he apretat un botó que no havia de...
És el típic, el botó vermell aquell gran que diu no toqueu, per necessitat humana, has de fer.
Ostres, ara m'heu dit que no el puc tocar i me l'estic mirant d'una altra manera, eh? Vale, va, és igual, seguim. Venim a parlar de la convivència.
Oh, wow!
Oh, wow!
Sí? Que d'altra banda em pregunto, aquest botó...
Ah, bé, no.
Després t'expliquem per què serveix.
També és de convivència.
Qui ve aquí, si preguntem? Perquè, clar, l'he apretat prova. Tres cops sense voler.
No, s'espanta.
S'espanta el tècnic.
Ja està. Yeah. Aprendrem a conviure, doncs, amb això.
Sí.
Gent, sou
però
de...
Però què és, que si jo ara de cop m'agafo algú, apreto... I...
No. És de si...
És que ara sí m'ha cridat l'atenció.
Clar, depèn de com hi torno, eh?
Tens raó.
Què pot passar aquí?
Aviam, per exemple, el nostre tècnic, a part de fer de tècnic, fa 30.000 altres coses.
Sí, estimem, ho sabem.
Llavors, si necessitem que ens posi una cançó i ell justament en aquell moment està arreglant un ordinador, doncs li fem una alarma i ens posa la cançó.
És allò d'or. Ostres, espera que hagués d'estar aquí perquè s'apropa el moment.
Exacte.
Vale.
Sí, és una alarma d'avís.
No li sona una alarma. Crec que simplement es distorsiona la veu i ell ho sent diferent. O sigui, sent el mateix, però canvia com la distorsió.
En Joan estem
veient... Ens ho pots explicar? Pots connectar-te un instant?
Ens ho explica, en tot cas.
No, però...
Estem desvetllant els secrets de la ràdio.
Podries explicar-nos-ho?
Depèn de com...
No, d'acord.
No perquè és perillós.
D'acord.
No perquè és perillós. Vale. Tornem al tema...
Bueno, ara us
agafo. Tornem al tema, a la convivència.
Tornem al mer radiofònic de tots els que estem.
Exacte. Sou de conviure amb molta gent o més aviat?
Bé, viuen una comuna o no?
Sí, no, allò que dius...
Comuna hippie, sí. Com una
el vostre dia a dia, el vostre dia a dia. No de conviure allò, viure només...
Mandat un mensaje com una hippie. Sí, a 5-5,
es pot conviure de moltes maneres.
A mi m'agrada la soledat. Com menys gent hi ha a casa, millor.
Sí, inclús quan no hi soc jo, també.
Exacte.
Ja, és fantàstic,
que
això.
I quan hi ets massa ja és com... No marxes, avui?
Ja.
Tu, Judit, no tens com la sensació que aquest programa, depèn de com acabi, tu i jo hauríem d'estar sortint d'aquí.
És que jo ja li vaig dir, per què fas aquesta...
Deixar aquests dos.
No, però...
I anar a fer un cafè i fer la tertúlia.
No, esteu entenent bé el tema.
Saps la gràcia? Encara estic dient...
Ves.
Quan has dit, sou de conviure amb molta gent, adopteu a persones?
No, és que no m'esteu entenent. No estan entenent el guió, sisplau. Entenem a convivència, en convivència el nostre dia en general, espais de treball, espais de lleure, espais de familiars dintre de la casa...
Jo per nassos convisc amb molta gent.
Sí.
I jo crec que això, al llarg de la meva vida, m'ha... O sigui, soc una persona que sí, que m'agrada molt socialitzar, tal i qual, però que suposo com que tothom, doncs, tens els teus moments de voler-te aïllar de la societat i a poder ser de la convivència general. Sí. Jo crec... Mira, és que justament avui Instagram m'ha sortit i m'he sentit com molt identificat amb una parella que anava en un cotxe i la frase era... quan el teu autisme i el teu TDA conviuen a la mateixa vegada.
Sí.
I era el conductor no existia, era una persona que simplement transitava la vida, vull dir que estava en un món paral·lel que no sé quin és, no és seu propi.
D'acord.
I la copilot ballava al ritme de Queen, doncs tot minau, però a tope, i amb la finestreta anava saludant i parlant parlava amb la gent, però literalment, en plan com...
Som l'Anna i jo.
I pensava, si sóc jo a les dues bandes, sí. A la vida, sí. Si sóc un autònom que va en un món paral·lel, que... Literalment. I llavors, sí, m'agrada la convivència amb molta gent, però o administro les meves dosis de soledat absoluta o assassino algú.
Bé. Bé, millor dosificar.
Com a definició,
et serveix. Vosaltres, noies?
Jo ja t'ho he dit.
Sí, l'Aina. Poca gent.
Què has dit? Ah, sí. A mi em passa un concepte que he descobert a través del TikTok, que es diu lo de la bateria social. Jo no sabia que necessitava bateria social. I he descobert que si passo molt de temps amb gent, després necessito passar el mateix temps, o proporcional, jo sola per carregar el cansament que em provoca estar amb gent.
Sí.
Que li caieu superbé.
Jo t'entenc.
Tothom que esteu a l'entorn de la Júlia, que sabeu que li caieu superbé.
No ho suporto.
Que la carregueu.
A mi també em passa.
Oh!
A mi no em passa tant. A mi em van més a dies i depèn del moment i de l'estat.
Sí.
Vull dir, això... Hi ha dies que no veuria ningú, hi ha dies que no vull estar sol. I no pararia d'anar amb gent. Vull dir,
sí.
No sé, em varia una miqueta...
A mi em varia, depèn... O sigui, amb molt d'amor i molt de cariño amb tothom, però és, si em vaig veient amb diferents persones, bien. Quan és molt la mateixa convivència...
Fa passat, eh?
Sí, o sigui, jo com que m'he format allò com d'un grup, que era allò més ser un satèl·lit. Mm-hmm. No, hi ha casos com el vostre, de ser siameses.
És diferent, jo veig diferent, això.
No, jo també, perquè jo també tinc relacions amb les quals ens podríem veure 24-7, sí. 48-7, tot 7. Però...
Sí, però no, jo a ella ja no la considero. Social.
No, en plan, no ets carregar la bateria per estar amb ella.
Sí, és com si estigui sola. Sí. No,
però és que us entenc molt perquè és que, o sigui, hi ha relacions literalment on pots estar en una... O sigui, que estàs amb gent amb la qual et pots permetre els teus moments de soledat acompanyat, sí, d'una persona. Clar, o sigui, jo crec que això ja traspassa. Entenc més una convivència de haver de realitzar, haver de fer, amb algú, sí, que potser no hi ha aquest supervincle, amb grups d'amics, tal i qual.
Sí.
O la feina.
Exacte, em passa bastant, bastant sovint això, el fet de... Jo què sé, ara potser...
Aviam.
Ara em faran
Judit,
fora.
Anem al cafè.
Aviam, cada cop més, eh?
El moment és ara.
Què has de dir?
No sé, moltes vegades, si estàs sol o sola a casa, amb parella o sense, o compartint pis amb amistats, o amb qui sigui, pots tenir un moment d'intimitat sol a casa? Si saps que dintre casa hi ha algú,
jo sí.
Jo sí, depèn de qui estigui dintre casa.
A mi em costa.
Vull dir que si hi ha un desconegut, que doncs...
Tu no tens moments d'intimitat,
clar. Tu, no.
És diferent.
Sí, perquè si hi ha algú que...
Què? Ha sentit?
Què considerem un moment d'intimitat?
Diu que quan hi ha l'Aina a casa, sí, no hi ha intimitat.
Què consideres un moment d'intimitat?
Un moment d'intimitat i el Nil...
Tocar-te.
Entre altres coses. No, a mi això no em fa res.
No està
perquè...
parlant d'aquest sentit.
Jo tampoc, no. Cagar.
Sí.
Cagues o
sí,
no cagues?
No cago quan... igual.
No cagues igual quan la teva nòvia està a la mateixa casa, sí, no habitació,
a més,
eh?
Cuidado.
Com a 300 metres està de diferència.
Si ella està al pis de dalt, jo estic
i
tranquil.
I tu estàs al búnquer.
Estic mitjanament tranquil. Si sé que ronda pel passadís de baix o alguna... Jo no em sento còmode.
Jo amb dues persones...
O sigui,
persones...
resulta que marxi.
Jo amb dues persones que té una convivència establerta, que són parella i la Laura...
Sí.
Que és amb qui també vaig conviure, jo si estic cagant, la porta està oberta, i si ve un bon gas, els aviso com si passés algú greu, en plan, Domènec, mira, Laura, mira, què? Prrrr!
Per l'amor de Déu!
Sí, això és la convivència.
No feu això!
Sí, molt. Riuen. I fan,
joder! Jo poso música perquè no s'escoltin.
Ah, no, jo també, elles fem l'avionce juntes, però jo fem l'avionce sentada mentre estic pujant a la vara.
Per l'amor de Déu!
No?
Judit i jo ens truquem cagant.
Literalment.
cagant.
És que és un moment que tens una pausa per...
Sí.
Fer. Que també t'entenc el moment de la soledat dintre el lavabo.
Home, per
favor. Ell entenc que, bueno, que si pogués crear una paret entre mi, sí, la crearia.
Sí, tant.
Entenc que no li pots
música
dir res.
Molt forta.
A vegades li dic, sí, jo ja, si necessito alguna cosa del lavabo i ell està estona allà...
Estàs una instància.
Ets un... Perdona, Marc Martí, què vols?
Series tan amable de...
No, m'emprenya molt. Si
em estic... pots treure el raspall?
Però m'emprenya tant amb la meva parella com amb amics i amigues, yeah, com els meus propis pares. Allò d'entrar al lavabo, baixar-te pantalons, notar el fred de la tassa del vàter, que és de lo més sagrat que es pot trobar, i de cop i volta relaxar-se i sentir el... Hòstia, fill meu. A més, tu he dit abans...
Tinc el detall de trucar.
Tu he dit, vaig al lavabo. Digue-ho abans d'entrar al lavabo. O és que dona la coincidència de que te'n recordes de tot del que has d'agafar de lavabo quan jo ja sóc dintre amb els pantalons baix i apretant.
Pues sí.
Doncs no.
I podem tornar enrere? O sigui, tu l'avises amb ella de quan vas a fer caca?
Sí, sí, jo li dic, me'n vaig al lavabo.
Tu vas i li dius, Aina, ara vaig a fer caca.
Home, vaig, o, no, ara... està al meu costat i vaig al lavabo.
Vaig al lavabo.
Home, si no m'aixecaré i marxaré avís... sense dir-li res, raro.
És un avís de ni se t'acudeixi.
També per... També...
Perquè no s'acosti, és una
I
mica.
I per seguretat seva, també.
Com?
Entra al lavabo després de que surti.
Clar. Això ja no ho sé.
Clar.
I quan però... estàs fora de casa, com ho gestiones, això?
No, jo puc cagar on em doni la gana.
Ah, la qüestió és que no hi hagi gent.
Sí.
Llavors, desallotja un bar.
Clar, perquè si no el bar, com ho fas?
A Barcelona.
Vas desallotjar un bar?
No, tancava la porta de tots els lavabos. O sigui, és molt fàcil. Ara no ho explicaré aquí, però molts lavabos tenen...
Estàs explicant.
Tenen... No, no, molts lavabos tenen la porta que et dona al lavabo, on te trobes la pica, i llavors
I els
trobes
lavabos.
Els lavabos. Collons, si tanques la primera. Ja està, no entrarà ningú.
Ah, si tu tancaves perquè la gent no pogués accedir al lavabo.
Correcte, i t'estalvies feina. Soc molt ràpid, tampoc s'havien d'esperar gaire. Ja està.
Bueno, ràpid, ràpid.
Ja un sí, fora de casa, sí. Fora de casa, sí.
A veure si algun dia tancaràs algú dintre amb tu.
Home, doncs seria molt adient... Mira, això, sorpresa.
Allà tota la pudor... No puc marxar, m'ho tocant!
Por favor! Por favor! I el marx, silenci! T'estic cagant, la tassa és freda! És el moment més sagrat!
Ara és l'hora!
Però és veritat o no, això? És fantàstic, aquest moment.
No, només et passa.
No, sí, doncs és igual. És un moment molt introspectiu. Bueno, això s'enllaçaria molt en preguntar-te directament de... Creus que és fàcil conviure amb tu?
No.
Sí, creus que ets una persona difícil de amb la que conviure?
Molt, sí, aquesta dona té el cel guanyat.
Tu creus això?
Sí.
Ah, no pensava que ho diguessis, doncs.
Que ho reconegués.
Sí.
No? No, tu ho tenies clar, però no ho dirà.
Ah, clar, dic, no, cada un no s'ho veu, lo seu. Jo penso que jo sóc molt fàcil i poder
jo no,
ho
soc. Jo també considero que no sóc una persona fàcil amb qui conviure.
No,
però per
no.
Què? Què feu? A part de cagar sols.
No, jo no.
No, tu
no. Jo, de fet, avisar-te que estic cagant.
Ah, però clar, és que els extrems són dolents, potser sí que és veritat.
No, no, jo no sempre... O sigui, jo depèn del dia, de l'emoció que estigui en aquest sentit del bany. No, jo a nivell de convivència, jo crec, o sigui, si ens entenem, si passem la barrera d'un primer mes convivint junts amb gust, és que podrem conviure bé. Però jo sóc un caos. Sóc un caos real a nivell... amb feines, amb tot, no sé quantos, i si m'agafa una nocturnitat de curro, doncs de cop estic nocturnitat de curro, ara de cop tinc un brote de ara tot això s'ha de canviar de lloc, ho hem de ser tot i aquests mobles canvi de lloc.
I a més a més ho faré ara que són les 3 del matí.
No, intento, evidentment, moviment de mobles a les 3 del matí, no, però si són les 12 igual de la nit.
No,
clar, tu, però jo visc en un pis.
Sí, no, tu et maten.
Sí, jo això ho he frenat, però llavors he de començar a parrejar l'ull perquè no puc moure els mobles, llavors començo a moure altres coses, però després hi ha moments que no, que és que el desordre envaeixi el meu espai de convivència, però perquè és que... Però és que llavors, si s'endreça és una putada, perquè la gent li va molt bé tenir piles, però jo penso, jo és que sé que tot això d'aquí... Clar, jo tinc despatx amb... A vegades amb coses enganxades a la paret, amb fils que passen d'un cantó a l'altre per saber personatges d'aquestes històries, coses que a vegades passen.
Que es fan.
Però clar, llavors... Aquesta marea de que tot estigui a la vista comença a envair el terra, comença a envair la taula del menjador, comença a envair la cuina, de fet, en algun moment. Ara estic fent un treball.
De què?
No, estic fent un treball de que la cuina no sigui zona de treball. Perquè m'agrada molt cuinar. M'agrada molt cuinar. I li destino, quan tinc temps, li destino temps. Però jo això de només fer una cosa és com que no.
Allò de que el teclat de l'ordinador hi enganxava una mica d'oli, potser.
Clar, no, ordinador mai he entrat a la cuina. No, això no, però... Celo i documents enganxats a l'armari per jo anar cuinant i poder anar escrivint i tenir el llapis a la boca o a l'orella...
Que maco que ha de ser de veure
això. He de ser esquizofrènic. Jo em batí per dintre casa sense res més i amb...
Em batí... Un moment, plantegem el quadre.
Sí, clar, jo, és que jo tinc batí.
Nil Coral.
Tinc, de fet, tinc batí de seda del meu avi.
Amb batí de seda?
No, amb granate.
Granate.
Que té el seu borrissol així una mica.
Amb borrissol? Sí. Sense res més que el batint?
Sí, és que és un pis molt calent, tio, és molt guai.
No, no, sí.
Tan feliç d'aquell pis.
Sí, fantàstic, això.
Sí, no, no.
I boli a la boca?
Boli a la boca o tinc un retolador dintre un armari de la cuina i enganxo papers als armaris de la cuina. I llavors és una putada, perquè si he d'agafar coses de dintre i estic llegint un document, he d'acompanyar amb el cable.
Déu-n'hi-do.
Sí que és un bon xou.
Déu-n'hi-do l'estampa.
Conviure. Conviure amb això,
home,
graciós.
Jo ja et dic, amb mi, conviure amb això. No, és molt fàcil, no, perquè potser...
Teta.
Clar, a mi m'agafa un atac de riure.
Se'ns ajuntarien les coses.
Hòstia,
però aquest document era teu, era meu! Però clar, no, hi ha moments graciosos, però això també està molt al risc del descontrol.
Sí.
I quan es descontrola, doncs entenc que no és una convivència que sigui fàcil.
No, no.
I si mi, de cop, jo quan tinc mis momentos de... És que... Però és que és superior a mi. O sigui, és una cosa que a vegades ho plantejo de veritat. I que, no sé si us passa a vegades que hi ha una cosa que és superior a vosaltres, de que no enteneu el per què, però és que o realitzes allò o realitzes allò. No pots fer res més que no sigui allò.
L'Aina aquí et tendirà unes quantes de meves.
A veure. No, a partir de les 12 de la nit, Marc Martí diu... Ara necessito fer no sé què.
Sí, sí, tal qual.
Jo
sí.
Ja, amb tal la babeta que em cau, i el Marc Martí s'activa.
I també m'he arribat a aixecar. Això és una altra història, eh? Però d'aixecar-me jo tenia, perquè me les han fet treure, la meva col·lecció de figures.
Les espases i les espases. No,
com que te les han fet treure?
Bueno, me les ha fet canviar d'habitació, perquè han fet una habitació...
En condició.
Normal. Bueno,
cosetes. Jo voleu una habitació normal.
De la meva col·lecció de figures o qualsevol llibre que tingui, m'és igual, puc estar estirat perfectament al llit i veure que allò no està com jo vull.
Ah, sí, això sí que ho tens.
I m'aixeco a l'hora que sigui per posar-ho bé, em torno a estirar, m'ho miro, em pot tornar a no agradar, em torno a aixecar, ho torno a moure, i així amb tot. Vull dir, he tancat la porta de baix? Sí, he tancat la porta de baix. Hòstia, sí. I jo sé perfectament que la porta de baix l'he tancat.
Molt,
o el gas, o el que sigui. I baixo per veure el que ja sé que he fet. I així amb moltes coses.
Jo sort que visc en un pis, en aquest cas.
Ah, no,
tinc
sí.
Dues habitacions. Perquè si he d'anar baixant plantes, jo també cada cop que penso, en plan, no he tancat bé. El menjar...
Podria no és tan important.
El menjar de la por i vaig.
O, de cop...
Però a més tanca, que sembla que visquem en... No sé.
Però viure en un castell.
En un castell tal qual, clau, baldó, després a la porta, falcada, cadena... És... No entrarà ningú.
I els soldats.
No,
que,
però...
Després em diu, t'has deixat la porta oberta. Dic, què oberta?
Com? No es pot obrir!
Perquè m'he saltat un dels passos.
No, però també és més complicat en aquest aspecte el fet de poder intentar que tot això no t'afecti. Quan saps que t'afectarà perfectament.
Si és que no pots evitar-ho.
No pots, és el que tu dius, és impossible. I següent punt, i dels últims que ja ens queden...
No hem contestat la Judit i jo, que són fàcils de viure.
Ai, és que ja no sé quina era la pregunta.
Si són fàcils de conviure.
És que des del meu punt de vista, jo sí, però clar, t'hauria de dir algú que convisqués...
Preguntarem al Roger.
Preguntem-li al Roger, ara no sé si temps.
Sí, el trucarem.
Un moment, segueix allà, no?
Amb l'Aina sí. Amb l'Aina és prou fàcil de conviure.
No, clar, és que...
Bàsicament perquè no diu res. Ella se senta al matí amb el portàtil...
A treballar.
Tic, 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 tic. Vols el... Vull dir, ella parla constantment així. Quan parla més del conte? Quan dorm. Llavors allà t'explica les mil i unes.
A mi m'encanten els àudios que de cop m'arriba un àudio a les 2:36 del matí. Un àudio a les 4 i alguna
cosa. Us envio força material a vosaltres.
A mi m'agrada.
Ara portem un temps.
A mi m'agrada perquè... No, sé què. Dic, no, però explica-m'ho bé. Explica-m'ho bé, Aina. Explica... No, perquè és que...
És que un va ser culpa teva, un dels meus somnis.
Un va ser culpa meva.
El del cartell de les rates, aquelles.
Ai, hòstia. No, que tenen... Ai, sí. Sí.
Allò va ser molt potent.
Culpable, em declaro culpable.
Va ser molt potent. Parlarem un dia de somnis, una altra vegada recuperarem aquest tema.
S'ha acabat el programa.
S'ha acabat ja.
Ah, s'ha acabat el programa.
Hem deixat molts punts, però bueno.
Se'ns tira el temps a sobre. Podem fer una segona part, si voleu.
Podem fer convivència 2.0.
Sí.
La convivència a la ràdio. Mira,
se'ns
en va el temps.
Vale, la setmana que ve seguim. Doncs moltes gràcies, nois, i torneu la setmana que ve per seguir xerrant d'això o del que vulgueu. Que vagi bé.
Adiós.
Adiós. Sentimientos sin razones.
amb aquesta cançó que podria ser del Caribe Mix 2003 ens acomiadem
aquesta
del
cançó,
programa
d'avui. No sé si és que és com molt fàcil d'aprendre't o és que jo la conec, però em sembla xula.
A mi em sona,
però no sé.
Crec que és d'aquesta gent que totes les cançons
que tot ho fa igual.
El David
Tibera,
em sembla.
Per exemple.
No? Bueno, doncs amb això ens acomiadem del programa d'avui i tornem la setmana que ve, com sempre, amb
a la
molt
mateix,
més hora, i molt millor.
Puesto, tot igual que sempre. Que vagi molt bé, adéu-siau!
Demasiado inmenso, ¿y por qué? Un poquito malo hay que ser y no dejarse desestabilizar por nada. Quiero dar el salto al vacío de tu amor.